Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Comencem tot seguit a repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 10 de juliol. Un informatiu en aquesta sintonia que avui obrirem explicant que Balaguer ha presentat el Pla Comunitari de Benestar Digital, una iniciativa pionera a nivell de Catalunya tant pel seu enfocament com per la seva àmplia participació. Un pla concebut com una resposta col·lectiva als reptes que planteja l'entorn digital, especialment per als infants i joves, i que situa la capital de la Noguera com a referent a nivell nacional en matèria de responsabilitat i protecció digital. Parlarem d'aquesta informació i també explicarem que la Paeria de Balaguer està realitzant tasques de neteja d'algues al riu. Ho fa per facilitar la baixada de barques per la Transegre, prevista aquest cap de setmana, i alhora per lluitar contra la propagació d'insectes. Obrirem, com dèiem, amb aquestes dues informacions, però també tenim altres temes destacats. Els avancem tot seguit en forma de titulars. Parlarem del sindicat agrari Assaja, que ha alertat d'una campanya de la pera a Ponent amb produccions irregulars per les pedregades i també alhora per les altes temperatures. El sindicat confia, però, en una bona sortida comercial de les diferents varietats i denuncia, això sí, un excés d'inspeccions als camps. Parlarem d'aquest tema, també de la negociació del conveni del metall a Lleida, que està aturada de nou davant de la negativa de la patronal a avançar en dos punts clau, i també dels més de 229.000 autònoms que treballen sota temperatures extremes, segons ha denunciat la UGT. Balaguer ha realitzat ja el sorteig de la campanya comercial Comprar local té premi especial. Aquest dijous es farà l'entrega de premis en un acte a la sala d'actes de la Casa de la Paeria. I també parlarem d'Enruta't, que convida a descobrir la cuina del vi de Lleida amb 14 receptes maridades amb vins de cellers de la demarcació. Es poden degustar en diferents restaurants, per exemple, a la comarca de la Noguera, a Cal Xirricló, al restaurant del Castell del Remei i al celler de Montsonís. En l'àmbit literari, Josep Vallverdú ha entregat a la galera la seqüela de Rovelló, un dels clàssics de la literatura infantil catalana. El retorn de Rovelló presenta una trama d'aventures i misteris amb personatges i escenaris d'altres obres de l'autor. I també parlarem de Blanca Collado, que ha publicat una guia il·lustrada de Balaguer amb una mirada artística i contemporània de la ciutat. Parlarem també de La Ràpita, que convoca el tercer concurs de fotografia amb l'aigua com a protagonista, i de Tèrmens, que obre aquest divendres la quarta edició del Festival Entre Rius amb els concerts de Gerard Aledo i Guillem Ramissa. I en l'àmbit esportiu, l'associació Penjades ha obert el període de preinscripció per les classes de teles aèries per al proper curs, unes classes que s'adrecen tant a infants com a adults en nivell d'iniciació. Obrim l'informatiu d'avui i ho fem per explicar que Balaguer ha presentat aquest dimecres el seu Pla Comunitari de Benestar Digital, una iniciativa pionera a Catalunya tant pel seu enfocament com per la seva àmplia participació. Un pla que ha estat concebut com una resposta col·lectiva als reptes que planteja l'entorn digital, especialment entre els infants i joves, i que situa la capital de la Noguera com a referent nacional en matèria de responsabilitat i protecció digital. Un acte de presentació que va tenir lloc a la sala d'actes de la Casa de la Paeria amb la participació de la paera en cap Lorena González, la paera d'Educació i Infància Anna Profitós i les impulsores del projecte Anna Ramis i Alba Castellví, expertes en benestar digital. El pla s'ha elaborat al llarg de 9 mesos amb la implicació directa de més d'un centenar de persones i representants de tots els sectors de la ciutat, des de l'educació a la sanitat, els serveis socials, la comunicació, la cultura, entitats, associacions, forces de seguretat i àrees tècniques municipals. La paera d'Educació i Infància, Anna Profitós, destacava que el projecte va néixer a partir d'una comissió en què es va evidenciar que calia anar més enllà d'accions puntuals i apostar per un enfocament comunitari i estructurat.
Va sorgir arran d'una comissió de la petita infància formada per professionals on hi ha els centres educatius, els serveis socials, el CDIAP, l'EAP, Salut, i aleshores vam veure que s'havia de vetllar per l'ús que s'estava fent dels serveis i dels dispositius digitals. Vam fer una sessió de formació i vam veure que amb dos o tres xerrades no n'hi havia prou, que havien d'entomar el projecte i enfocar-ho com un projecte de ciutat. Aleshores va sorgir la idea de fer aquest projecte que és pioner a tota Catalunya perquè engloba tots els àmbits, no només l'educatiu, sinó també el social, el familiar, el cultural. Tenim tots els agents de la ciutat, hi ha més de 100 persones implicades en aquest projecte que començarà a caminar, ja el tenim tot embastat, tenim 14 actuacions previstes i al setembre començarà a caminar amb un grup impulsor que tenim previst.
El Pla Comunitari de Benestar Digital inclou 14 mesures i 31 accions concretes, cadascuna d'elles amb una persona responsable i un grup col·laborador assignat. Aquesta metodologia garanteix una implementació real i coordinada, amb accions tangibles en àmbits com ara el familiar, l'educatiu o el comunitari. Per a Anna Ramis, una de les impulsores del Pla, un dels valors fonamentals d'aquest projecte és precisament la concreció de les propostes i la designació clara de responsables per garantir-ne l'execució.
Això es durà a terme perquè aquests 5 eixos que hem dibuixat en el Pla de Balaguer tenen accions concretes, n'hi ha 14, i després hi ha actuacions específiques perquè aquestes accions es portin a terme. I a més hi ha anomenats responsables. És a dir, no fem un cant al sol, diem, s'hauria de fer, sinó que hem delimitat accions molt concretes i responsables de dur-les a terme. Amb interacció directa amb les famílies, amb els professionals que treballen amb infants, adolescents i joves, i també amb els infants, adolescents i joves.
La implementació de les accions començarà al mes de setembre i s'allargarà durant els 2 anys següents. La voluntat és que aquest treball en xarxa serveixi per impulsar un canvi real en la manera com infants, joves i famílies es relacionen amb la tecnologia i que el Pla esdevingui un exemple replicable arreu del país. Des de la Paeria valoren molt positivament el compromís mostrat per totes les parts implicades i destaquen el caràcter únic i innovador del Pla. Cap altra ciutat catalana havia impulsat fins ara una iniciativa tan transversal i coordinada per afrontar els reptes de l'era digital amb una mirada comunitària. I expliquem tot seguit que la Paeria està realitzant aquesta setmana tasques de neteja d'algues al riu Segre, al seu pas per la ciutat.
Les tasques les du a terme una empresa especialitzada que ha començat a actuar aquesta setmana amb un vehicle amfibi, amb l'objectiu de netejar l'abundant quantitat d'algues que aquestes darreres setmanes s'han acumulat a una bona part del tram del riu. Cada any, per aquestes dates, s'efectuen aquestes tasques de retirada dels macròfits, que es fan al llarg del riu provocades pel poc corrent d'aigua que porta, cosa que fa que quedin estancades en diferents punts de la llera. L'objectiu de la neteja, a banda d'una qüestió estètica i el sanejament de la llera del riu, és evitar la propagació d'insectes com la mosca negra o problemes, per exemple en la pràctica esportiva de piragües o caiacs, a més de facilitar la navegació en la baixada de barques per la Transegre, que se celebrarà aquest dissabte.
Parlem tot seguit d'agricultura. El sindicat agrari Asaja preveu una bona campanya de pera a les comarques de Ponent, tot i que alerta d'una producció irregular en funció de zones. Això es deu a quallats desiguals que faran caure la producció i a les pluges i també les pedregades dels mesos d'abril i maig, així com les altes temperatures que han afectat els camps de manera desigual. En general, però, els arbres es recuperen de mica en mica dels efectes de la sequera dels darrers 2 anys i la fruita presenta una bona mida i qualitat. A més, des d'Asaja es mostren optimistes pel que fa a la bona sortida comercial de les varietats que s'estan començant a collir. El sector agrícola preveu enguany dades, segons Afrucat, amb una recuperació de collita de pera del 43%, amb més de 100.000 tones, tot i que aquesta producció serà encara un 7% inferior a la mitjana dels últims 5 anys. Des d'Asaja, però, estimen que la xifra mitjana es pot apropar al 10%, ja que les previsions inicials no tenien en compte els efectes de les pedregades de la primavera. Tot i que la collita canviarà per zones, en funció de si els camps van quedar afectats per les pluges i la pedra de la primavera o l'onada de calor de finals de mes de juny, la fruita presenta una bona qualitat i mida, segons ha explicat el president d'Asaja a Catalunya, Pere Roquer. El coordinador de la fruita dolça d'Asaja a Lleida, Jordi Vidal, diu que es tracta d'una campanya irregular i que, de moment, la demanda al mercat és bona.
Ens trobem una campanya marcada amb un inici per la dificultat dels quallats en algunes parcel·les aquí al Baix Segrià, no?, i el que és damunt de Lleida. No és una campanya de producció regular, tenim irregularitats. I això què significa? Significa que tenim, depèn de quines zones, de quines varietats de fruita, de quines varietats de pera, ens hem trobat que les produccions seran molt inferiors a la capacitat de l'arbre. Això ve donat amb aquesta primavera tan plujosa, on hem tingut molt poques hores de sol, i també a posterior a les pedregades que hem patit, ja que les zones afectades, doncs, lògicament les produccions seran molt inferiors a l'esperat. Per sort, és una campanya on de moment la demanda és bastant regular, és bastant bona, i això fa que de moment anem per damunt del preu de cost. Aquest preu de cost, que repetim que en 3 anys se'ns ha més que duplicat, vull dir, hem passat a mos dels 25 cèntims a més dels 50 i en el cas de la pera dels 30 sobre els 60 cèntims el cost de producció, la qual cosa fa que el risc pels productors cada vegada sigui major.
La campanya de pera arriba aquests dies al seu punt àlgid, amb l'inici de la collita de varietats més esteses, com l'Ercolini o la Llimonera, que arriben amb un retard d'uns 10 dies per l'estrès hídric i tèrmic que els arbres han patit per les altes temperatures d'inicis d'estiu. Això no suposa un problema per als agricultors, ja que, més enllà del risc de patir plagues o episodis meteorològics adversos, la qualitat de la fruita millora, perquè la maduració és més lenta, explica el responsable de Fruita Dolça de Xeja Lleida, Jordi Vidal. Des del sindicat també destaquen la bona sortida comercial de les varietats que s'estan collint i confien que el preu es mantingui per damunt d'uns costos de producció que en els darrers 3 anys s'han duplicat fins a superar els 50 cèntims per quilo de fruita. Assaig ha destacat que a mitjans de juliol és quan la campanya de fruita arriba al seu pic i que enguany es pot superar la xifra de 25.000 treballadors en aquest sentit. Roquer ha destacat que cada vegada s'estenen més els torns intensius als camps que s'inicien a les 6 del matí amb parades a mig matí perquè els treballadors no s'hagin d'exposar després a les hores de màxima calor. D'altra banda, Vidal ha denunciat el gran nombre d'inspeccions de treball que els pagesos de zones com el Baix Segre reben gairebé a diari a l'estiu i ho considera una desigualtat en compensació o comparació amb altres sectors. Roquer ha defensat que el 99,6% de les inspeccions fetes l'any passat no van trobar cap irregularitat.
Denunciaríem, no?, una desigualtat a l'hora de fer aquestes inspeccions respecte a altres sectors, ja que al final, si les dates que surten són positives, poder no faria falta tant recursos, no?, o enfocats d'aquesta manera a l'hora de fer les inspeccions. Lògicament, inspeccions han de continuar sent-hi, però també s'ha de poder equilibrar una mica la feina, no?, amb la inspecció. Llavors, potser no faria falta tanta intensitat d'inspeccions. Això sí que és un reclam que veiem del sector.
I no deixem de parlar del treball, tot i que en un altre sector, perquè la UGT FICA ha denunciat que la negociació del conveni del metall de Lleida, que es va reprendre aquest passat dimarts a la seu de la FEMEL, ha quedat encallada per la negativa de la patronal a fer passos endavant en dos aspectes fonamentals per al conjunt de les persones treballadores d'aquest sector.
D'una banda, les patronals es mantenen fermes en conservar la clàusula d'absorció i compensació tal com es recollia en l'últim conveni, malgrat l'impacte negatiu que això comporta per a moltes persones treballadores any rere any. D'altra banda, rebutgen aplicar l'increment salarial del 3%, recollit en l'acord per l'ocupació i la negociació col·lectiva, un acord ja vigent i aprovat per a l'any 2025. Des del sindicat, es considera incomprensible que, després d'haver fet avenços significatius en aquesta negociació, com ara la inclusió de dies per anar al metge de capçalera, una nova assegurança d'accident i de funció, mesures contra la violència de gènere, la millora de permisos, l'acumulació d'hores sindicals o l'ampliació a 22 dies laborables de vacances, ara, la patronal s'encalli en aquests dos punts que són importants pel sindicat. En aquest sentit, des de la UGT FICA apunten, ens sembla d'una gran irresponsabilitat no arribar a un acord que, per fi, portaria aquest conveni al segle XXI. Des de la UGT FICA es fa una crida a estar preparades i preparats per defensar els drets assolits a la taula de negociació i continuar lluitant per aconseguir el conveni digne que mereixen les persones treballadores del metall de Lleida.
I més de 229.000 autònoms treballen sota temperatures extremes a Catalunya, un 41% del total de treballadors per compte propi. Així ho ha exposat el sindicat UGT en un comunicat on denuncia la greu situació de desprotecció que pateix aquest col·lectiu. El sindicat considera que els protocols actuals de prevenció són clarament insuficients i que en el cas dels autònoms la situació és especialment crítica perquè es troben sense suport tècnic i sense capacitat d'intervenir en millores estructurals per fer front a les altes temperatures. Per aquest motiu, la UGT considera imprescindible aprovar una llei de prevenció de riscos laborals adaptada al treball autònom i reclama situar aquest problema a l'agenda política. El sindicat situa entre els sectors més afectats l'agricultura, la construcció, l'hostaleria en terrasses, el repartiment de mercaderies i el comerç de proximitat sense climatització, entre altres. El comunicat recorda que en aquests àmbits l'activitat implica jornades prolongades sota el sol, exigència física elevada i exposició continuada a la calor. Tot plegat assegura comporta un risc real i creixent de patir problemes de salut greus i és una realitat cronificada i invisibilitzada. I canviem radicalment de temàtica i parlem d'Enrutat, que convida a descobrir la cuina del vi de Lleida amb 14 receptes maridades amb vins de cellers de la demarcació. Es poden degustar en diferents restaurants, com per exemple aquí a la comarca de la Noguera, Cal Xirricló, però també altres com el Castell del Remei o el celler de Montsonís.
La Ruta del Vi de Lleida ha presentat aquest dimecres la nova campanya Enrutat, que convida a recórrer els restaurants i cellers de Lleida al voltant de 14 plats cuinats i maridats amb vi. Aquestes propostes, emmarcades en la distinció de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia, es podran degustar fins a finals d'any als establiments principals i els comensals seran obsequiats amb un receptari amb tots els plats de la campanya. El receptari, que també recull la imatge del cuiner i representant del celler que marida cada plat, convida a visitar restaurants i cellers per a conèixer què hi ha darrere de cada ampolla i de cada plat. La campanya també inclou vídeos de l'elaboració de les receptes i prescripció de vins. Aquesta acció compta amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. El director de l'organisme, Juli Alegre, ha explicat que cada parada d'aquesta ruta és una proposta única, on la cuina i el vi es troben per harmonitzar sabors, aromes i territori. Alegre ha destacat que aquesta és una col·laboració real entre cuiners i productors de vi, que fa valdre la riquesa del nostre paisatge, la creativitat de la cuina i l'essència dels cellers. I ha posat de manifest que aquesta iniciativa representa l'excusa perfecta per anar a visitar in situ els cellers i participar en primera persona d'alguna de les 56 experiències enoturístiques que s'ofereixen al territori. El director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Andreu Vázquez, ha assegurat que el projecte en ruta combina cuina i vi, i paisatge, patrimoni, cultura i identitat. Vázquez ha afegit que és una mostra clara de qui som i de tot allò que tenim per oferir, productes de qualitat, autenticitat i, sobretot, el talent dels productors, cuiners, viticultors i restauradors, que treballen amb passió per posar en valor el millor de Lleida. Així mateix, la presidenta de la Ruta del Vi de Lleida, Montse Guardiola, s'ha congratulat perquè Enrutat és un viatge de sabors, on 14 restaurants i 14 cellers s'uneixen per oferir-nos una experiència enoturística des de la taula. La promoció de l'acció anirà acompanyada d'una campanya de comunicació que inclou xarxes socials, difusió de les videoreceptes i maridatges, sortejos, col·laboracions amb influencers, secció especial a la web i desenvolupament de materials físics com per exemple el receptari o cartelleria. Francesc Molins i Aixot Geborgian de Cal Xirricló de Balaguer presentaran cuina cua de vedella de la Noguera, amb albricocs a la brasa i festucs que casen amb el vi negre Turons de Vallcorba 2020 de Raïmat, presentat per la sommelier Laia Balcells.
I parlem tot seguit de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya, que ha organitzat un any més la campanya comercial Comprar Local té Premi Especial, amb la voluntat de dinamitzar el petit comerç, a més de promoure la descoberta de diferents pobles i ciutats catalanes. Enguany la campanya compta amb 24 pobles i ciutats adherides, on les persones premiades podran gaudir d'una experiència d'un o dos dies amb activitats i propostes diverses. En el cas de la ciutat de Balaguer, l'activitat es durà a terme el dia 20 de setembre i s'oferirà una visita guiada al centre històric, les muralles gòtiques i l'església de Santa Maria. Seguidament, els guanyadors podran gaudir d'un dinar en un restaurant de la ciutat i se'ls obsequiarà amb un lot de productes del territori. Pel que fa als balagrins que aniran a fora, s'ha realitzat ja el sorteig d'aquesta campanya. Un cop fet aquest sorteig, els premis es lliuraran aquest dijous a 8:45 de la nit a la sala d'actes de la Casa de la Paeria. I parlem tot seguit de Josep Vallverdú, que ha entregat a l'editorial La Galera la seqüela de Rovelló, un dels clàssics de la literatura infantil catalana. El retorn de Rovelló presenta una trama d'aventures i misteris amb personatges i escenaris d'altres obres de l'autor.
L'escriptor balagueri Josep Vallverdú, que aquest dimecres ha celebrat els 102 anys, ha entregat a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela de Rovelló, el clàssic de la literatura infantil catalana amb què va guanyar el Premi Folch i Torres el 1968 i que ha acompanyat generacions de lectors des de la seva publicació. En aquesta nova proposta, Vallverdú no només recupera l'estimat gos, sinó que planteja una trama d'aventures i misteris amb personatges i escenaris d'altres obres seves. Amb més de 75.000 exemplars venuts des de la seva publicació, Rovelló arribarà a la seva 30a edició en les setmanes vinent, amb un nou disseny dels grumets de la Galera. Amb més de 300 títols publicats entre originals i traduccions i una obra que abasta gèneres com la novel·la, la memòria, la traducció i la poesia, Vallverdú continua escrivint als 102 anys. Segons l'editorial, aquesta nova entrega confirma el seu compromís incansable amb la llengua, la cultura i la literatura per als lectors més joves.
I no deixem de parlar de llibres perquè l'artista balagrina Blanca Collado presentarà aquest divendres, 11 de juliol, una guia il·lustrada sobre la ciutat de Balaguer, una proposta creativa i personal que es podrà adquirir al bar New Cup. La publicació, autoeditada i autopublicada, ofereix una visió singular dels espais emblemàtics, racons quotidians i elements culturals i gastronòmics de la ciutat. Una guia que recull il·lustracions fetes a mà que mostren des de l'arquitectura i el paisatge del riu fins a escenes de bars i espais amb identitat pròpia, com les braves més populars de la ciutat. Més enllà de la representació dels espais, l'obra posa el focus en les persones que formen part de la vida quotidiana de Balaguer, amb un to íntim i emocional que vol connectar amb la ciutadania. A diferència d'altres materials centrats en la història o el patrimoni patrimoni monumental, aquesta publicació aposta per una mirada actual i propera que reivindica la vitalitat i l'autenticitat de la ciutat en el moment present. Segons l'autora, la guia neix amb la voluntat de fer valdre la cultura local i oferir una eina que permeti descobrir Balaguer des d'un punt de vista artístic i vivencial. Blanca Collado signa tant les il·lustracions com els textos, combinant la seva formació artística amb el seu vincle emocional amb Balaguer, on resideix actualment. El resultat és una obra que convida a redescobrir la ciutat amb ulls nous, des de l'amor per l'art i el territori. Com diem, es podrà trobar a partir d'aquest divendres al bar New Cup. I anem tot seguit fins a la Ràpita, perquè l'associació cultural La Ràpita ha convocat la tercera edició del concurs de fotografia, que enguany té com a tema central l'aigua. Un certamen obert a la participació de tothom i on s'hi pot presentar fins a 3 obres per autor, en format imprès amb una mida mínima de 20x30 centímetres. Unes fotografies que poden estar preses en qualsevol indret i han de dur al dors el títol de l'obra i el nom i cognoms de l'autor. El termini per lliurar aquestes obres finalitza el 13 de juliol i aquestes es poden entregar presencialment al local social de La Ràpita o bé enviar-les per correu electrònic a culturallaràpita@gmail.cat. El jurat està format per Marcel Berger i Toni Cirera i triarà la millor fotografia. El veredicte es farà públic durant la festa major que tindrà lloc la setmana vinent, el diumenge al migdia concretament. Les fotografies a concurs seran exposades el mateix diumenge de la festa major durant el matí. El premi consistirà en un val regal de 50 euros que es lliurarà al guanyador o guanyadora el dia 11 de setembre. Amb aquesta iniciativa, l'organització vol continuar fomentant la creativitat artística i la mirada fotogràfica sobre un element a més tan essencial i simbòlic com és l'aigua. I de La Ràpita ens anarem fins a Térmens, perquè la Copa d'Aigua tornarà a acollir aquest divendres la primera jornada del Festival Entre Rius, que enguany arriba a la seva quarta edició. Sonarà.
L'esdeveniment manté el seu esperit de petit format, en un entorn natural i amb la proposta de taquilla inversa, i començarà amb els concerts de Gerard Aledo i Guillem Ramisa, dos artistes destacats del panorama musical català. El festival aposta una vegada més per la música d'autor, la proximitat i la descoberta de nous talents, i es consolida com una proposta singular a la comarca de la Noguera. Les actuacions es faran en un escenari integrat en la natura, a la vora del riu Segre, i estan pensades per ser una experiència tant musical com paisatgística. El Festival Entre Rius, organitzat per l'Ajuntament de Térmens amb la col·laboració del grup Voltes, es completarà el divendres 18 de juliol amb les actuacions de Clara Gispert, que presenta el seu nou disc, La Petita Mort, i el grup Soc un Bohemio. Les inscripcions per assistir als concerts es poden formalitzar a través del correu electrònic entreriustermens@gmail.com o trucant al 973 18 00 10. T'entra llum per dins, tu desfas el cor. L'aire quan les mans se fan
color. Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva i expliquem que l'associació Penjades ha obert el període de preinscripció per les classes de teles aèries per al proper curs, unes classes adreçades tant a infants com a adults en nivell d'iniciació. Les sessions tindran lloc al pavelló Impaxa de Balaguer, un espai especialment adequat per la pràctica d'aquesta disciplina acrobàtica en un dels seus apartats. Les classes es faran els dilluns a la tarda i es definiran diversos grups segons les edats i també la demanda. Les activitats es divideixen en dues franges d'edat: infantils, a partir de 7 anys, o siguin nascuts com a màxim l'any 2018, i adults a partir de 18 anys. La durada de les sessions serà d'una hora per al grup infantil i d'una hora i mitja per al grup d'adults. Per tal que els grups puguin iniciar l'activitat, cal que es complementi un mínim de 9 persones per classe. En cas de superar-se aquest nombre de sol·licituds, les sòcies de l'entitat tindran preferència en el procés d'inscripció. Totes les participants disposaran de totes les assegurances i tots els requisits necessaris per formar part d'aquests cursos. Pel que fa a les quotes, el preu mensual per al grup infantil és de 25 euros i en el cas dels adults el pagament serà trimestral amb una quota de 25 euros mensuals per a sòcies i 30 per a no sòcies. L'associació ofereix, a més, diverses opcions de quotes per fer-se sòcia. Aquestes quotes inclouen l'accés lliure per entrenar entre setmana a les instal·lacions de l'entitat. Per a més informació o per formalitzar la preinscripció, les persones interessades poden contactar amb l'associació Penjades. Ho poden fer a través de la seva perfil a la xarxa Instagram, també a través del correu electrònic a associació.penjades@gmail.com o bé al telèfon 680 99 68 57. I arribem als minuts finals de l'informatiu, uns minuts que dediquem, com sempre, a repassar el més destacat de la premsa escrita, fent el repàs a les portades dels diaris Segre, Mañana i El Punt Avui.
Avui, el Segre obre portada informant que la Real Federació Espanyola de Futbol ha adjudicat finalment a l'Atlètic Lleida la plaça del Lleida a la segona federació. El club de Capont ha pagat els 288.920 euros que valia la plaça i té temps per inscriure's fins al dia 15. D'altra banda, el Lleida Club de Futbol valora demanar la cautelaríssima al jutge per evitar el descens. També s'hi destaca que ha arrencat la campanya de la Pera Ponent i que l'escriptor Josep Vallverdú celebra 102 anys amb una seqüela del seu famós gos Rovelló. I a Vilanova de la Barca, un home de 61 anys ha mort atropellat per un camió mentre feia treballs de manteniment a la C13. El tema del dia per excel·lència, també en el diari La Mañana, és la compra de la plaça de segona ref per part de l'Atlètic Lleida. El diari afegeix també que el Cornellà i el Badalona recorreran aquesta decisió. Vallverdú i les noves aventures de Rovelló acaparen gran part de la portada d'avui. I a més, el diari informa que una mestra del barri de Mangranès tindrà una làpida pagada pels seus antics alumnes. I es fa ressò de l'accident mortal a Vilanova de la Barca, que és el 15è mort d'enguany a les vies de Lleida. Pel que fa al Punt Avui, a la portada del diari, el protagonisme és per l'art romànic. Els museus de Solsona i Vic exposen de nou les taules de l'altar de Sant Andreu, una joia recuperada del patrimoni català. En clau territorial, els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Pauls a les Terres de l'Ebre i s'aixequen els confinaments. I per acabar, en esports, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique passa per sobre del Real Madrid a la semifinal del Mundial de Clubs 4-0 i s'enfrontarà a la final contra el Chelsea.
Amb el repàs ara sí als principals titulars de la premsa escrita, posem el punt final a l'informatiu d'aquest dijous 10 de juliol. Que acabin de passar una molt bona jornada.